Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Vicent Mifsud. El govern d'Israel ha confirmat la mort de l'home més buscat a Gaza al cervell dels atacs del 7 d'octubre, Yahya Sinwar. El líder de Hamas ha mort al sud de la franja, malgrat aquest cop determinant per a la milícia islamista. Benjamin Netanyahu ha assegurat que la guerra a la franja no s'ha acabat.
Avui el mal ha patit un cop fort, però la tasca que tenim davant encara no està acabada. A les estimades famílies del segrestat els dic, aquest és un moment important de la guerra. Seguirem amb totes les nostres forces fins al retorn de tots els vostres éssers estimats, que són els nostres.
El govern dels Estats Units ha felicitat a Israel per la mort de Sinwar. Joe Biden ha parlat amb Benjamin Netanyahu i la vicepresidenta nord-americana Kamala Harris ho veu com una oportunitat per aconseguir la pau.
Justice has been served.
S'ha fet justícia. Aquest moment ens dona l'oportunitat d'acabar finalment amb la guerra a Gaza. I és hora que l'endemà comenci sense Hamas al poder.
Without Hamas in power.
Més notícies amb Berlín i Massana.
Els 27 acorden explorar noves vies per combatre la migració irregular, tot i que estan dividits sobre els controvertits centres de detenció en països tercers. Un grup d'11 països encapçalats per Itàlia fan pressió perquè es creïn aquests camps, com els que ja ha construït el govern de Giorgia Meloni a Albània. La presidenta de la comissió, Ursula von der Leyen, els dona suport, però diu que el debat encara està obert.
La discussió sobre els hubs de retorn afecta els que no tenen dret a quedar-se a la Unió Europea. Hi ha preguntes obertes. Quant de temps poden estar allà? Què fer, per exemple, si un retorn no és possible? Per tant, no és trivial.
Aquesta fórmula no agrada a altres socis com Espanya i Pedro Sánchez ha reiterat la seva oposició.
Sánchez també ha tancat files amb el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, i defensa la seva decisió de mantenir-se al càrrec. El president espanyol ha respost als últims atacs del PP demanant la dimissió d'Isabel Díaz Ayuso, mentre que Alberto Núñez Feijóo ha apel·lat als socis habituals de Sánchez perquè li facin costat en una moció de censura.
Y respaldamos la acción del fiscal general del Estado porque ha hecho su trabajo, perseguir el delito, combatir un bulo. Y lo que nos falta es que el señor Feijóo, a su jefa, a la señora Ayuso, le exija las responsabilidades políticas.
Que revisen su posición y que tengan en cuenta que al final un cambio político en España es inevitable en este momento.
Les residències de gent gran alerten que en els propers 10 anys faltaran milers de treballadors per atendre la generació del baby boom. Es calcula que caldran 20.000 professionals de la dependència i 25.000 places més en residències. La patronal ACRA reclama regularitzar la situació de molts treballadors sense papers que cuiden persones grans a casa. Cinta Pasqual és la presidenta de l'associació.
Gent que, per cert, doncs ja està treballant aquí, ja està portant, però no té papers i no pot cotitzar. Com tots cotitzem a la Seguretat Social, no pot pagar impostos i està cuidant a la nostra gent gran.
La passarel·la 080 ha tancat la 34a edició amb 17.000 assistents a 4 dies de desfilades i amb un centenar d'influencers internacionals que han difós la moda catalana pels mitjans digitals. L'última desfilada l'ha dedicat a la roba reciclada.
La 080 Reborn és una col·lecció que la passarel·la catalana organitza per fer visible la seva aposta per la moda amb roba recuperada de plantes de classificació, de residus tèxtils i de botigues de segona mà. Els estilistes de Fermín i Gils mostren les grans possibilitats creatives de la reutilització.
Comencem a treballar anant a plantes de reciclatge, sobretot també associacions que es dediquen a reciclar i treballar amb gent d'exclusió social. Després anem a botigues, encants i tal, no? Fem una mica un 360, no?
Esports, Joan Laporta assegura que la situació econòmica del Barça s'està redreçant.
El diagnòstic és que estem molt, molt, molt millor que quan vam arribar al 2021. Destacaria una obsessió que teníem tots, acabar amb el dèficit que hi havia dels resultats ordinaris. Avui el club guanya diners.
En una entrevista a la plataforma Barça One, el president de Blaugrana ha descartat un avançament electoral i ha fixat el retorn al nou Camp Nou per a finals de gener o principis de febrer. A més, ha desvelat que van refusar una oferta de 250 milions d'euros per Lamine Yamal.
Gavi, Dani Olmo i Fermín tornaran molt probablement a la llista de convocats de cara al Barça-Sevilla de diumenge. En canvi, el Girona es queda sense John Solís un mes per una lesió muscular i l'Espanyol sense Calero, amb molèsties al tendó d'Aquiles, per visitar dissabte l'Atlètic Club de Bilbao.
Fins aquí les notícies. Crims a Catalunya Ràdio.
El lugar donde se ha encontrado el cadáver de la víctima parece a todos los efectos que no es el lugar donde se la mata.
2016, Sant Pere de Ribes. Una parella troba un home mort al camí de la Talaia. A simple vista, té dues ganivetades. És José Solano.
Es presenta a comissaria una persona i diu que vol autoconfessar-se de la mort d'una persona.
L'home diu que era company de pis de la víctima i explica que va actuar en defensa pròpia.
Hi ha un moment que el senyor Solano treu un ganivet i li pot treure el ganivet i amb aquest ganivet li fa dos ferides per un gram de cocaïna.
Els Mossos tenen la sensació que l'home està recitant un guió de memòria. Per què se'n malfien? El cas Talaia, aquest divendres a la una del migdia a Catalunya Ràdio. Crims, amb Carles Porta.
Benvinguts a la nit dels ignorants 3.0.
Hola a tothom i benvinguts a la nit. Què tal? Com us ha anat aquest dijous? Qui sap si heu parlat del primer trasllat de migrants irregulars a Albània, protagonitzat per Itàlia, aquesta Itàlia de Meloni, que, doncs, a la qual ja s'hi han unit 10 països per endurir la política migratòria de la Unió Europea. Camps de retenció i deportació en països tercers. Una controvertida solució que ja ha estat denunciada per diputats de l'oposició quan han visitat aquest centre d'Albània. Diuen que aquest lloc té totes les característiques d'un camp de concentració. Bé, però avui potser el del que heu parlat és de les baixes taxes de vacunació dels grups de risc, persones de més de 80 anys i dones embarassades. És el cas de l'Aurora, de 82 anys, i de la Paula, embarassada de 4 mesos. Cap de les dues està decidida a vacunar-se i demanen quin és el risc de no fer-ho. Doctora Bou, bona nit.
Hola, bona nit. A veure, jo sóc una persona absolutament pro-vacuna. És a dir, jo et puc dir que porto totes les de la Covid i que tinc hora el dia 30, allà per la cinquena, em sembla que és, junt amb la de la grip. Tota la vida m'he posat vacunes, perquè he treballat doncs, sempre dins el món de la sanitat i a la salut pública, i aleshores doncs, m'he vacunat i m'ha anat francament bé. No sé per què hi ha la moda aquesta, ara ni dic moda, perquè hi ha gent que diu que no es volen vacunar, perquè si les vacunes, el que passa és que junt amb les vacunes t'injecten més coses dolentes i... La veritat, jo penso que gràcies a les vacunes s'ha pogut erradicar la polio. Fixa't tu la gent que no han volgut vacunar pel xarampió en els nens i adults que s'estan morint pel xarampió. O sigui que jo crec que la gent s'ha de vacunar. Jo tinc hora el dia 30 i aniré sense faltar-hi ni moment.
I no té encara 80 anys, la doctora.
Jo, però treballo, he estat amb gent de risc.
Bé, doncs obrim telèfons 93-201-7474 per fer preguntes o respondre'n d'altres, com aquesta de l'Anna des de Bèlgica. Diuen que l'accés de nou moscada pot ser perjudicial per a la salut, és així? Contesta el Pere Jordi, les nous moscades d'entrada tenen unes, diu, d'entrada amb quantitats superiors als 8 grams, són tòxiques i poden produir nàusees, vòmits, ansietat i fins i tot febre, sí?
És possible, sí, però amb moltes coses passa això, que un excés és dolent, en canvi, una petita quantitat, molt petita, doncs és bo.
El verí està en la dosi.
Exacte.
Això sempre queda bé de dir-ho. 93-201-7474, atenció directa d'Aina Grau.
La nit dels ignorants, bona nit.
Això és servei públic amb ignorància creativa i espurnes populars. Alguns entren llepant i surten mossegant.
Dites fites.
Ni pisador, amb aire tirolès. Diu la cançó "El meu pare és un formatge", però no diu si és artesà. I aquest cap de setmana arriba la 30a fira de formatges artesans del Pirineu a la Seu d'Urgell, amb una 50a de formatgeries i unes 150 varietats. I com sempre, en una fira mil·lenària com és la de Fira de Sant Ermengol, que data del 1048. Joan Parrera és l'alcalde de la Seu. Alcalde, bona nit i benvingut.
Bona nit, moltes gràcies.
Tot un referent al país, no?
I tant, sempre diem, amb respecte als altres, que és la millor fira de formatges de Catalunya.
Quin és el seu formatge preferit?
A mi m'agraden tots, la veritat. M'agraden tots, m'agrada el de cabra, m'agrada el d'ovella, m'agrada el de vaca, m'agraden tots.
El formatge forma part de l'ADN de la Seu, doncs.
I tant, ja fa molts anys, s'ha fet amb la cooperativa del Cadí, com a una empresa emblema també de la Seu i de la comarca i al final del territori del Pirineu. I, evidentment, doncs, tot el formatge artesà que hi ha aquí al nostre territori, que és molt ric i és, bueno, és dels millors del món, sens dubte.
I quina importància té el formatge en l'economia de la Seu?
Doncs molt gran. La veritat és que, com deia, tenim la cooperativa del Cadí, que és una de les empreses puntals, i després, evidentment, hi ha una economia molt més gran, que són els formatgers de petita mida i després els més petits que fan el formatge artesà, que al final doncs, són els que formen part d'aquesta fira de formatges artesans.
I què tenen aquests formatges del Pirineu que els distingeixi de la resta?
Al final, el que té és un carinyo molt especial en fer el formatge, en el producte també molt especial, pel territori que és, els prats, la cura amb el que es té, els ramats, i al final tot el procés fins a arribar a les nostres cuines. Això, sens dubte, fa especial.
Un dels punts destacats de la fira és el concurs de formatges artesans del Pirineu. 16 categories. Ja m'imagino els tastadors. Potser hi serà vostè entre ells.
No, jo no puc. Per desgràcia no puc, perquè haig d'estar a temes protocolaris, però sens dubte m'agradaria, no ho he fet mai, però algun any espero fer-ho.
A banda de formatges, què hi trobarem aquest any a la fira de Sant Ermengol? Hi ha novetats?
Hi ha de tot. Hem fet cinema, hem fet una exposició de les cares del formatge, que són doncs, dels ramaders fins als formatgers, als comercials, tot el que és el procés del formatge des de la llet fins a arribar a les nostres taules, hi serà. També hi ha l'autofira, que és d'automòbil, hi ha la fira d'ambulants, hi ha la fira de productes de quilòmetre zero, hi ha la fira artesania, per tant, és una fira amb molta varietat, més enllà de la fira de formatges artesans, que evidentment és l'estrella i és la 30a edició, però la fira de Sant Ermengol és molt més.
Home, gairebé 1000 anys, com s'explica?
Per la història de la Seu. És més que mil·lenària, al final estem datant de més enllà del segle VI, i per tant s'ha fet de tot. Hem de tenir en compte que la Fira de Sant Armengol és la primera datada de la península Ibèrica, per tant és una de les coses que tenim. Abans parlava de la Fira de la Cooperativa del Cadí, que és la segona cooperativa de tot l'estat espanyol també. Tenim doncs unes especificitats que ens fa molt especials, com la única catedral romànica de Catalunya. Sens dubte som una ciutat especial a Catalunya.
A partir d'avui, ja divendres i fins diumenge, torna a la Seu d'Urgell la Fira de Sant Armengol amb la 30a edició de la Fira de Formatges Artesans. Per cert, els que no hi pugueu anar, disposeu de Fira Online. Alcalde, com ens convenceria perquè es visiti tant física com online aquesta fira?
Doncs al final la Fira de Sant Armengol és una fira especial i a més ens farà bon temps, i si no es pot venir doncs és una bona eina de poder arribar a tothom. Per tant, jo convido a visitar la Seu, sobretot, tothom qui pugui. A més hi ha canvi d'ubicació i serà especial, i per tant doncs de veritat convido a tothom que ens escolti que vingui a la Seu, perquè val la pena.
Alcalde, abans d'acomiadar-nos, ja sap que la seguretat i l'habitatge és un problema en molts indrets. Què tal a la Seu?
Doncs és un problema. Com a tot arreu, doncs aquí patim. D'habitatge, per exemple, és un tema que ens ocupa, ens preocupa, i que estem treballant molt intensament, perquè al final necessitem revertir la situació i necessitem fer habitatge nou, perquè està molt tensionat.
I la seguretat?
La seguretat, aquí, bueno, tenim problemes com a tot arreu. La Seu sí que és una ciutat més tranquil·la que, per exemple, grans urbs com Barcelona o Lleida, però sí que és cert que doncs, bueno, tenim certs problemes que ens provoquen una mica d'inseguretat ciutadana puntual, però vaja, estem treballant i anem fent amb la policia, amb els Mossos d'Esquadra i el policia municipal, i també amb altres mesures. I, bueno, en definitiva, és un tema delicat i no és un problema que sigui de primera dimensió, però sí que és un tema que hem d'anar controlant perquè no sigui un problema principal.
Joan Barrera, alcalde de la Seu d'Urgell, bona nit i bona fira.
Igualment, aquí dic que si el pare és un formatge, ha de ser artesà per ser de la Seu, eh?
Per cert, que el Pont i Piaçador serà el dissabte a la nit en concert a la Seu d'Urgell.
A Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants 3.0, amb Xavier Solà.
I amb Maia Grau, Mònica Muñoz, Domènec Subirà, Albert Duran, Pau Bartolí, Oriol Fidalgo i també l'Àngels de Lleida.
Jo la faig servir per la bejamel, però no he sentit a dir ningú que la faci servir per unes altres coses, potser sí, perquè és molt forta. Se n'hi ha de posar molt poquet. Tens una nou i la ratlles una miqueta a la bejamel. Això és el que jo faig i el que he sentit de dir a molta gent.
És sobre la nou moscada que parlava l'Àngels. I ara és el Sergi de Manresa.
De les tres religions que es parteixen el bacallà al planeta, les més grans, quina és la més poderosa?
No sé si algú té resposta. Ara mateix, línies obertes, 93-201-7474. Per cert, ha baixat la temperatura, no? Jo noto ara una frescor. La Maria Àngels de Vic, és possible fer que la foto de casa teva a Google Maps no es vegi? Parlo de la foto de la façana des del carrer, o la que es veu des del teulat. Els lladres ho tenen molt bé per saber possibilitats d'entrar i sortir. Algú sap si es pot prohibir o evitar-ho d'alguna manera? Anem a Santa Coloma de Gramenet. Rubén, bona nit.
Hola, què tal, Xavier?
Molt bé, i tu?
Bé, mira, truco perquè has estat parlant sobre la nou moscada.
Sí.
I la nou moscada, amb dosis molt altes, pot arribar fins i tot a ser mortal o fins i tot al·lucinogen, que era un producte que també l'utilitzava molt el Nostradamus per veure les seves profecies i tot això.
Veus, i com és que ho coneixes tan bé, això?
Pues perquè he sigut un fan de... Nostradamus i sé la seva història i les seves profecies, que segons diu el Nostradamus, diuen que la fi del món arribarà l'any 3000, o sigui, encara en queda, eh?
Encara tenim marge.
Sí, sí.
Està bé. Alguna cosa més, Rubén?
No, res més.
Doncs gràcies per ser-hi, que tinguis bona nit.
I tu també.
Igualment, doncs vinga, que si ens acompanyeu avui fins a les dues, la darrera melodia serà reservada a la Jacqueline, de Dosrius. Vol escoltar The Music Goes Round and Round amb Ella Fitzgerald?
I push the middle valve down, the music goes down around, below, 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 diddy-o, listen to the jazz come out. I push the other valve down, the music goes round and around, whoa, 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 and it comes out here.
Escrit el 1935 i de manera bastant fortuïta, es va convertir en tot un èxit estàndard del pop i del jazz. Una peça versionada i utilitzada en tantes pel·lícules, l'Ella Fitzgerald la va gravar de manera memorable el 61, el disc Clap Hands and Here Comes Charlie, i aquesta versió ha perdurat, evidenciant el talent d'una de les grans vocalistes de la història del jazz. L'ha escollida la Jacqueline, 89 anys, cega des dels 34, oient fidel des de fa molts anys. I Pau, què ens en destaques?
Bona nit, Xavier, i molt bona nit, ignorants. Doncs mireu, la Jacqueline té molt bon gust musical. El seu marit va ser saxofonista i un gran amant del jazz. Als anys 60 es van comprar el seu primer disc i ho van fer perquè contenia aquesta cançó. De fet, la seva filla Glòria també la coneix i la recorda molt bé. Quan he parlat amb elles per telèfon, s'ha animat a cantar-la i tot. I com és que es diu Jacqueline? Això és perquè ella i la seva germana van néixer a París, tot i que ben aviat va arribar a Catalunya. Ha viscut molts anys a Barcelona, també al Pla de Santa Maria, a Tarragona, i ara viu al Maresme. I recorda molt una calçotada a Valls, quan la nit dels ignorants encara era 2.0. En té un gran record. És afiliada a la 11 i se sent molt acompanyada per la seva filla Glòria. I la dita, m'ha dit que en català li costa una mica més, però en castellà en sap una pila. Ha triat aquesta. Dime con quién andas y te diré quién eres.
Gràcies, Pau. Sí que varen fer una xefla magnífica a Valls, eh? Quina sucada. Una calçotada d'aquelles. Escolta'm, érem ben bé... penso que érem unes 200 persones sucant totes alhora. Escolta, com aixecàvem els... Va ser una d'aquelles experiències molt, molt festiva i que ens agrada que la recordin. I era l'etapa exacta, érem el, devíem ser el 28 o el 29è temporada, que encara érem 2.0. I ara tenim el Jordi, el Josep Lluís d'Horta. Bona nit.
Ai, mira, s'agraeix que faci més fred. Fa el temps de tardor.
Sí, però ha baixat de cop. Em sembla que ha baixat en un moment, eh?
Sí, sí, jo tinc la casa tancada. Jo només volia congratular-me de que la doctora Bou la tinguem fixa, que és un bon fitxatge. Penso que és un fitxatge que, com el del Yamin Lamal, que diu la porta que no serveix ni que el matin. Que la doctora Bou és...
Ah, sí que han dit que es veu que li havien ofert 250 milions, ha dit avui.
250, sí. Jo penso que la doctora és com el Messi o el Yamin Lamal o... un fitxatge que m'ho ha de tenir en compte perquè és un pou de ser com el doctor Eduard.
Em fa posar vermella,
que
eh?
Sí. Que bueno, no posis vegi. Vermella, posis com vulgui, però que la gent la disfrutem.
Moltes
és un
gràcies.
Pou de ciència i el que sap en dermatologia i en medicina general és... ens instrueix i ens cultiva, que se'n diu, i això és bo.
Gràcies, Lluís. I vols preguntar sobre els animals?
Sí, mira, jo tinc una pregunta sobre els animals que se m'acudeixen a bote pronto. Jo digo, què pregunto avui? Doncs pues pregunto sobre animals. Quin és el més ràpid i quin és el més lent?
El més ràpid.
El més ràpid, no sé, és la gaseda o el gamo o algun d'aquests. I la que és una mica disparatada, que aquesta és molt disparatada, i jo li he avisat a l'Aina que formular-la la formula així tal com sona i que cadascú s'ho pregui com vulgui. Les cartes d'amor, si són més eficaces que els whatsapps, i a més afegeixo que si estan escrites les cartes d'amor amb bona lletra, encara ho són més, vull dir, o perfumades, inclús les rellevants. Els meus pares es cartejaven a la guerra civil espanyola. I penso que les relacions epistolars s'han perdut degut a la tecnologia i a la fredor que viviu la humanitat en general. Penso que si tornen lo antic, hi ha coses que estan bé i hi ha coses que no estan bé, però que hi ha coses molt maques com les cartes d'amor i que es conservin les bones tradicions i la cultura. Dóna sentit a la cultura. Ah, i lamentar la mort d'aquest senyor que s'ha mort dels castellers.
D'acord. Gràcies, a Lluís.
Clar, no sé clar gran. Com es diu, però que ho lamento molt. Vinga, bona nit.
Adéu-siau, bona nit. Anirem ara a Sabadell. Alba, bona nit.
Bona nit.
Endavant.
Avui que hi ha la doctora Bou, però sóc que ja teniu tota la...
Sí, avui ja tenim, ja seria per d'aquí 15 dies, o d'aquí 3 bueno, setmanes, doncs, per quan torni.
No, d'un dia, o si no, general, la pregunta. Resulta que jo, totes les que fan la manicura haurien de plegar perquè no les faig mai. No tinc pells. Les ungles me les tallo igual que els dits, vull dir, no m'agraden llargues ni jo sobre el dit, diguéssim. Però ara resulta que tinc el dit del mig, que al mig de l'ungla se m'hi fa un tallet i se m'enganxa. L'haig de tallar perquè no se m'enganxa per tot arreu. Que raro, oi?
D'acord. Li reservem per aquí 3 setmanes.
Ah, això mateix.
Gràcies,
jo, Alba. Jo li volia preguntar, per això, perquè en general, els ulls de poll no hi ha algun remei d'aquests... Oi que havien, deien, una pell de tomàquet o no sé què?
També ho reservem per aquí 3 setmanes.
D'acord, molt bé,
gràcies,
moltes gràcies.
Bé. Ho dic per preferència, perquè la gent que s'ha preocupat de fer, d'agafar tanda, no perquè tinguin el seu espai. Anem ara a la Batllòria. Lluís, bona nit.
Hola, bona nit.
Endavant.
Bona nit. Les tórtores bé, de moment.
Ah, molt bé, la història de les tórtores, sí.
El mascle va venir una mica desplomat, es veu que va tenir una esbatussada, però bueno, ja ha anat recuperant. Entre elles ja s'arreglen.
Molt bé. A veure, la pregunta.
Jo volia fer una pregunta, bueno, una pregunta a partir d'una exposició. Resulta que jo, no, ja no és la primera vegada, abans d'ahir vaig tornar a casa molt indignat perquè vaig haver d'anul·lar i trucar a l'hospital una visita que tenia pendent. Jo, com moltes altres persones, doncs, bueno, solem deixar els hospitals amb visites i en el meu cas jo en 2 anys porto 6 intervencions.
I quina pregunta ens vols fer?
I aleshores jo vaig tornar, vaig tenir que anul·lar la visita perquè una vegada més, que ja m'he trobat altres vegades, una vegada més un accident múltiple a les 7 el dimecres, doncs sortint amb temps suficient de casa, doncs vaig tenir que tornar cap a casa i tornessin a programar la visita. Llavors, en relació a això, jo pregunto als ignorants si d'aquests darrers 35 anys estan contents o no amb la gestió que s'ha fet amb les infraestructures d'aquest país, tant amb el que són carreteres i autopistes com el tema doncs, dels trens, no?
D'acord.
Aquesta seria una pregunta que deixo anar. I l'altra va sobre una dita. Allò que solem dir... No tiris capellans. A vegades, quan parlem, se'ns escapa una mica saliva, no? Uh-huh. Esquitxem. I això es diu tirar capellans. Quina relació té aquesta dita amb els capellans?
D'acord. Gràcies, Lluís.
Merci.
Adéu-siau, bona nit. Feia que sí, la doctora Bou, amb això de les infraestructures, eh?
Sí, ens estem molt deixats de la mà de Déu o de la mà dels polítics que manen amb això, no? I ja veurem, perquè, mira, quan al matí jo em desperto molt d'hora i quan començo a escoltar que hi ha les rodalies que no funcionen i penso, i tants catalans o tanta gent que viu aquí a Catalunya i que cada dia tenen problemes, és que és horrorós, no es pot viure així, és terrible, però esclar, mentre hi hagi un dèficit, mentre no paguin el que toca, mentre no es facin les obres que surten en els pressupostos i que no es compleixi, què volen? O sigui, la gent té una paciència i ara amb tot això de les obres, que això s'entén lo de les obres, però com a mínim que els hi posin bé els autocars, que els hi posin bé tot, la gent s'ha d'aixecar 2 hores abans dels que hauria d'aixecar-se i això és molt dur, eh?
No agrada. Anem a Valldoreix. David, bona nit.
Bona nit.
Aviam.
Vostè va parlar del servei per passeig, no?
Sí.
Sí, el servei per passeig és un dels nostres més grans poetes que hi ha hagut. Va néixer a Barcelona el 1894 i va morir tuberculós
uh-huh.
en un sanatori. El 1924, a 30 anys, i va escriure unes cartes a les seves filles que encara eren molt petites i encara es conserven. També la seva mare diuen que era d'origen gitano, no ho sap això?
No.
Sí, i també es va dir com es diu carajillo en català, no?
Sí.
Això és una paraula, el cigaló és.
El cigaló?
Es diu.
El cigaló.
Sí, el cigaló. Però té l'origen en una paraula castellana d'origen cubà que es prenia en aquesta beguda quan feien una pausa de treball, deien cigaló, cigaló. I també de l'envàs en què servia, que tenia forma de cigala. Ah. Per això es diu cigaló, es diu.
Molt interessant.
En català, eh? Es diu cigaló, no es diu carajillo.
Fantàstic. Doncs, David, moltes gràcies.
Sí, moltes gràcies. Això... A vostè, adéu.
Bona nit. És la nit dels ignorants i són 2:15.
La nit dels ignorants 3.0. El que és bo, dura.
Inconscients, passem mitja vida corregent i s'altra mitja enfocant-nos. Paraules que s'endues vent. Paraules que s'endues vent.
A veure, una paraula que avui dia es fa servir cada vegada més, però amb tots els nivells, i no sé què vol dir. Per exemple, és ostres.
Ostres.
A tot arreu. I cada vegada veig que va molt més això. Ostres, ostres.
Paraules que s'endues vent.
Jo, quan era jovenet, allò que anava amb el taxisme i així, era una expressió de hòstia. Perquè això era com si fos una blasfèmia, doncs, no?
Sí.
I llavors la paraula hòstia se substituïa per ostres.
Clar, era una mica amb vaselina.
Paraules que s'endues ben.
Som i serem gent ignorant.
Paraules que s'endues ben.
Tant si es vol com si no.
I com cada 3 setmanes, la nit de dijous a divendres, doctora Bou de nit amb preguntes dels oients.
Pregaria, si es pot fer, un petit comentari sobre la mort del doctor Ramon Grimal Sancho, professor meu, íntim amic, etcètera, etcètera, que avui l'han enterrat.
Ha mort Francesc Grimal, destacat dermatòleg i referent internacional en dermopsiquiatria, als 94 anys, professor que va fundar 2 clíniques, una a Sabadell i l'altra a Terrassa. Doctora Bou, i té relació, ja ha tingut relació.
Sí, sí, molta, i vaig aprendre molt d'ell, vaig tenir de professor a l'Hospital Clínic de Barcelona.
Diu que l'aplaudien els alumnes a les classes?
Sí, perquè ell era molt peculiar, era una persona... Mira, a vegades fas pensar en ell també, no?, perquè era molt original, molt educat, molt dolç parlant i molt intel·ligent. I ell va destacar molt, va ser dels primers, va ser un gran pioner en relacionar la dermatologia amb la psiquiatria. És a dir, que com quan hi ha alguna alteració psiquiàtrica, mental, encara que sigui molt petita o psicològica, doncs pot afectar molt negativament a la pell, i a l'inrevés. És a dir, quan tens un problema de pell et pot afectar molt el teu cervell. És a dir, ell va ser pioner, va ser un dels fundadors del grup d'estudi de la dermatopsiquiatria, com has dit molt bé. També va ser una persona molt destacada amb les al·lèrgies de contacte, és a dir, totes aquelles al·lèrgies, aquells eczemes que ens surten a la pell per substàncies que toquem, ja sigui perfums, ja sigui cosmètics, ja sigui metalls, ja sigui qualsevol cosa d'aquestes. I una, per mi, importantíssima, i que jo vaig aprendre tantíssim d'ell, la formulació. Dermatologia es caracteritza, i sobretot els que portem molts anys fent-ho, però ara també la gent jove també està molt ficada, en què nosaltres formulem, en comptes de dir-te posa't aquesta crema o pren-te això, nosaltres formulem la crema, perquè així és com... O sigui, és personal per cada persona, perquè a vegades un li has de posar més àcid salicílic, a l'altre li has de posar menys, un altre li posa més hidratant, un altre menys, depèn i combinar. I per això s'ha d'estudiar molt. I ell era un gran savi, una gran persona, i et dic, a mi jo vaig entrar al món de la formulació amb ell. va ser, de veritat, va saber molt greu, tot i que feia, va morir el dimecres o la nit de dimarts a dimecres, i no sé si era avui o ahir que complia 94 anys.
94
però una
anys.
Persona molt estimada. I ell, bé, el seu fill, té el fill que és Ramon Crimal, doncs que també és company i també ens coneixem molt i li tinc també molt apreci, doncs seguirà la seva feina.
Hi ha algú que no està d'acord amb vostè amb lo de les vacunes? Una oient que es veu que ha trucat per queixar-se a la seva manera, per estar d'acord, però no hem pogut contactar amb ella. Ens agradaria molt si pot trucar, no?
Sí,
que
clar.
Que posi perquè... la seva raó.
Això
seria
mateix.
Seria interessant. La Teresa, les persones que van sovint maquillades a la llarga tindran la pell més arrugada?
A veure, depèn del maquillatge que utilitzin i depèn, sobretot, què fan quan s'acaba el dia, abans d'anar a dormir. S'ha de desmaquillar i s'ha de posar... Pues...
Però fa mandra, no?
És que sí, fa mandra perquè, fixa't, jo he dit abans d'anar a dormir, quan no és així, jo als meus pacients no els hi dic mai desmaquilla't abans de dormir, dic quan arribis a casa i que treus les sabates i poses les sabatilles i això, o et poses la roba de casa, és el moment de desmaquillar-te i de posar-te el tractament que necessitis a la nit.
Molt bé, doncs tot això que sabrem. I ara és una trucada de la Carmeta de Sants.
Què pensa ella? Diem d'aquestes pomades que han i crimes d'herbolari que venen, perquè clar, és la competència. A veure que ella, quina idea que té i si vol dir alguna cosa. I quina diferència hi ha amb les farmacèutiques.
Sí, bueno, en realitat no podem dir que sigui competència, sinó que jo diria que és més una qüestió complementària. La diferència està en que en l'herbolari són extractes de plantes, d'olis essencials, de productes orgànics, amb molt pocs químics i pocs sintètics. És allò que en diríem natural. Això pues, són els avantatges, però també té els inconvenients, que potser la textura no és suficient bona, tot i que n'hi ha de molt bones. O sigui que jo no en sóc contrària, però sincerament jo he receptat més la cosmètica o la preparació farmacèutica, perquè em dona les garanties de que ha estat estudiada, de que s'ha provat i de que pot ser millor, però no estic en contra dels herbolaris ni molt menys, perquè hi ha coses i a vegades fórmules molt antigues que serveixen, o sigui que això ja depèn del gust de cadascú.
La Francesca de l'Eixample demana qui és la pell atòpica.
Ai, doncs una de les pells més freqüents i que cada vegada ho veiem més. En realitat, per explicar-ho d'una manera que la gent ho entengui, podríem dir que és un estat reaccional de la pell que dona un cert disconfort i a vegades unes molèsties importants. S'acostuma a aparèixer de petits, els nens petits, i després cap als 7-8 anys acostuma a desaparèixer. Però hi ha alguns casos que són molt importants. Gràcies a la investigació i a que tot avança moltíssim, les persones atòpiques amb lesions greus importants, d'aquelles que no se'n van només amb cremes i amb tractaments que podem fer a casa o de manera, doncs, sense cap mena de problema, avui en dia hi ha tractaments biològics que funcionen molt bé. Però, per sort, els casos d'atòpia molt greus no n'hi ha masses. Sí que m'agradaria dir, perquè segur que molta gent de la que ens escolta té familiars o ells mateixos que de grans se'n va a l'atòpia quasi sempre, més permaneix un 10-15%, doncs que tenen algú a prop amb dermatitis atòpica. Mira, la base és hidratar. I sobretot entendre els nens atòpics que tenen molta picor. I a vegades aquests nens no se'ls comprèn gaire bé, no se'ls entén, perquè estàs tot el dia gratant. Ai, estàs neguitós. Imagina't, tu t'imagines estar tot el dia gratant perquè tens picor?
No agrada, no agrada.
Doncs estaries neguitós. I són els nens que en el parvulari, en l'escola, se carreguen tot perquè són els que estan, els nens més moguts, els més inquiets. Llavors això s'ha d'ajudar. S'ha d'entendre que quan un nen diu que té picor, és que té picor, se l'ha d'ajudar.
Després hi haurà una trucada també per la picor, però ara hi ha la Maria de Girona. Bona nit.
Hola, bona nit. Mira que m'agradaria que la doctora expliqués, perquè ens ha posat com a exemple la vacuna de la polio, que està demostrada de molts anys i provada, i que per què ens fa la comparació amb la vacuna del Covid, que fa 4 dies que es fa, ha tingut milers de reaccions i a més es va començar a aplicar quan encara no estava registrada, només estava autoritzada la prova.
Vostè és l'oient que no està d'acord amb les vacunes?
No. No havia pas dit res abans, jo, és el primer cop que ho dic.
No, però per un moment, com que no tenia el nom, he pensat que no fos vostè.
No.
Per tant, vostè ja està d'acord amb les vacunes.
En general, sí, però que estigui demostrat i que ens expliquin tots els seus avantatges i inconvenients. I en aquest cas ens faltaria que aquesta senyora ens expliqués on està la diferència entre, la, per exemple, la de la polio, i les d'abans de vacunes
tècnic,
i
no?
Aquestes d'ara, que són d'una confecció totalment diferent, amb uns mètodes totalment diferents,
no,
i una
això.
Forma d'actuar totalment diferent.
Sí. Però no li demanàvem pas. Ella feia un vot favorable a les vacunes i aportava, doncs, la seva experiència.
Però vull dir que l'exemple aquest no s'escau perquè és totalment diferent d'aquestes d'ara.
D'acord. Doncs gràcies, Maria.
I llavors també li volia comentar amb ella, a veure com ho veu el fet de que moltes vegades surten reaccions cutànies en determinades zones del cos que tenen una motivació en un òrgan.
Val, aquesta li farem d'aquí 3 setmanes per no passar davant de la gent que
bueno,
està esperant.
Doncs queda apuntada ja.
Queda apuntada.
Val, que llavors, tractant aquell òrgan, fent una desintoxicació o el que convingui, allò, aquella reacció de la pell apareix. Les reaccions de la pell són només un avís de que hi ha una cosa que no va bé i que limitar-ho a posar una pomada que és molt insuficient.
D'acord. Maria, gràcies i bona nit. L'oient que es queixa no vol entrar en directe de les vacunes. Agrairíem que digués el perquè no? Però diu que no, que prefereix no sortir.
Mira, com que la vida evoluciona, la tecnologia també, vam tenir l'immensa sort de que es van poder trobar vacunes en molt poc temps, i això és per tota la preparació prèvia que hi ha hagut d'investigació i d'experiència amb altres vacunes.
Sí.
I jo quan he parlat de la polio o de la xarampió he posat un exemple, també podríem posar molts altres exemples. I fixa't, el de la Covid no és una sola vacuna d'un sol tipus, sinó que perquè s'ha vist que hi ha diferents varietats de virus del Covid, i aleshores han pogut anar evolucionant i anar fent cada vegada el virus següent que hi ha hagut, no? Per tant, jo crec que tenim la investigació és meravellosa i que hem d'ajudar-la i seguir-la.
A la nit dels ignorants, doctora Bou de nit.
Doctora Bou, de nit.
Ara és la Constança de Terrassa.
No, que l'aigua, que la prenc més aviat bullida. I llavors m'he aprimat molt, i em diuen que si m'ho aprimes, si pot ser això, menjo com menjava abans, i ara m'he aprimat, però molt, 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 molt. I llavors, doncs, com que veig l'aigua bullida, pot ser això que m'hagi aprimat tant.
Mira, de vegades hi ha dietes que diuen beu l'aigua bullida que t'ajudarà a aprimar-te més, però això no està demostrat. Si s'ha aprimat molt, 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 i resulta que està fent menjant el que menja habitualment i l'única diferència que hi ha és l'aigua bullida, jo, a més, aniria a parlar amb el metge capçalera que li fes una analítica general a veure si és que hi ha alguna anomalia o alguna cosa que sigui la responsable del seu aprimament.
Perquè podria ser això.
Podria ser, però tampoc no cal esverar-se. Però val la pena de mirar-ho, perquè l'aigua bullida sola no li fa perdre molt, molt, molt de pes, segur que no.
Potser ni una mica, no?
Ni una mica.
És que, esclar, l'aigua bullida, dius...
Clar, però també és normal que ella ho pensi, perquè si no ha canviat res en la seva vida,
clar.
I només ha canviat això, però per això, si són tants quilos que ha perdut, val la pena que es faci una revisió.
Ara és la Teresa de l'Eixample.
Jo per segona vegada he passat una diverticulitis. Llavors el meu digestòleg m'ha recomanat que durant una setmana de cada mes em prengui un antibiòtic per evitar que això es torni a produir. Volia aviar amb ella què em pensa i si creu que això està provat, que prenent antibiòtic ja no hi ha perill que ho torni a agafar.
A mi m'agradaria recordar que jo soc dermatòleg i que jo no posaré en dubte el que li hagi dit un digestòleg que és especialista en el, tema que té. Sí que és cert que quan hi ha aquest tipus de diverticulitis, que com que llavors ens queden restos d'aliments i això, a vegades doncs se sobreinfecten o poden, perquè ja dins, del tub digestiu tenim molts, microbis, diguem, bacteris, etc. No? I a vegades doncs és necessari prendre l'antibiòtic. Jo aquest dubte, si vostè el segueix dotant, a més no sé ni quin antibiòtic li ha donat ni res, perquè per aquestes coses sí que hi ha un, antibiòtic determinat. Si aquest doctor troba que fent aquestes preses d'antibiòtic un cop al mes, que potser li ha donat per un temps definit, doncs jo crec que ha de tenir confiança en, l'especialista. Jo soc, només soc dermatòleg, jo.
Ara és la Ramona de Centelles.
Jo soc una persona que, tinc molta picor sempre, això, i sobretot tinc molta picor a la nit, però a tot el cos. I a vegades ho he preguntat al metge de capçalera, a veure què podria ser o què em podria posar o això, i em diu que això, tota la medicació, dona picor. Però coi, hi ha d'haver alguna cosa. Més aviat la tinc cap al vespre.
Miri, si hi ha una cosa que a mi em sap molt greu és quan em ve gent, especialment gent gran, que em diu que té picor i que els diuen que això ja és normal, perquè, prenen medicaments o perquè tenen, ja són grans i que què volen, no? Que gràcies a Déu que només té picor. Doncs tenir picor és molt desagradable i és, molt dur de passar. Clar, no parlem de l'edat, de vostè, no sé... Clar, això sense explorar, sense veure... Jo, és molt difícil que jo li faci un diagnòstic, perquè d'entrada, quan la picor només és de nit o augmenta de nit, hem de pensar que podria tenir una sarna. Però això no li estic dient jo que la tingui. L'estic fent possibles diagnòstics. Un altre diagnòstic, que és el més freqüent, és que tingui la pell seca, que no faci servir un sabó adequat o suficientment hidratant, que no es posi llet corporal després de la dutxa. O sigui que potser començaria per mirar de posar-se un, gel de bany, que d'aquests sí que n'hi ha molts a la farmàcia, que són a base d'olis i així, i que hidraten, i després una llet corporal tots els dies. I si amb això no li passa, que és un, primer recurs, per dir alguna manera, doncs que la passin al dermatòleg, que l'ajudarà i li solucionarà.
I ara entrem al búnquer.
Ara l'astrologia està molt de moda, ara, eh?
Sí.
La gent torna a estar amb aquestes merdes de l'horòscop i tot això, eh?
Cuidado amb Neptuno, sí. Que no
Cuidado con Neptuno, no sé si...
Però sí,
és això.
Saturno está
abajo. Está a ver, ¿cómo que debajo?
L'horòscop de la Vanguardia.
Sí, què? Què fas llegint-lo, no primer de tot?
No entenc absolutament res del que s'explica allà.
Escolti, però què vol dir?
Què
però
vol dir?
Mira lo del dinero, ¿no?
El búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell, de dilluns a dijous a la una del migdia a Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa que busca la solució als grans enigmes de la humanitat.
La roba nova s'ha de rentar abans de posar-nos-la, sí o no?
Amb col·laboradors experts en metàfores.
Lo que jo anomeno el picoteo. I no es tracta de menjar.
Un espai que fa participar l'audiència.
Gràcies per comptar amb els oïdors, perquè a les emissores últimament tot enviem-ho per WhatsApp. Es perd la comunicació humana.
La tarda de Catalunya Ràdio.
O sigui, tu estàs seguint la Copa Amèrica? Ets tu?
De dilluns a divendres de 4 a 7 amb Elisenda Carot.
Si està bé a la tarda.
Un espai de consulta directa amb la doctora Bou, ara amb la Maria Rosa de Barcelona.
Els polvos de talc, que diu que ja no es facin servir perquè diu que produeixen càncer. I la segona, a veure si el vinagre és bo per la salut, és perjudicial.
El talc està relacionat amb el càncer?
A veure, quan et poses talc, respires, segueixes respirant, no? I a vegades pots absorbir aquestes partícules de talc, que depèn del tipus de talc que sigui, si es deposita a pulmó, doncs podria ser. O sigui que ja, ara ja no es fabrica i no es recomana la seva aplicació.
I el vinagre?
I el vinagre, doncs, mira, també hi ha molt de... Hi ha molta pel·lícula al voltant del vinagre, no? És cert que, com dèiem abans al començament amb la nou moscada, tot en excés és dolent. El vinagre és bo, però mira, per exemple, el vinagre que és el balsàmic, que és molt ric en sucres, les persones diabètiques no poden prendre, per exemple, no? I si hi ha, per exemple, una pèrdua de potassi, doncs millor no perdre vinagre, perquè també pot ajudar que tinguis perdis potassi. Quan tens una nefropatia, una alteració renal, doncs tampoc és bo prendre. També pot ser que irriti una mica el coll. A veure, tot això és buscant aquí, ja que fan la pregunta, pues, buscant coses, no? Tot i que... I en canvi, pues, també té beneficis. Pues, pot ajudar a augmentar l'absorció de calç, pot ajudar a baixar una miqueta la pressió arterial en aquelles persones que són hipertenses, pot ajudar a col·laborar amb pèrdua de pes, en aquest cas sí, si fa servir vinagre de poma. També quan ja fas dieta, ja procures no posar-te moltes coses ni fer moltes aderezos, com se diu en català, que ara no em surt. Moltes coses, a les salses no posar massa coses que puguin amanir. També pot tenir un efecte antiinflamatori, perquè en el vinagre hi ha flavonoides, és a dir, derivats de la vitamina E, que això és difícil de trobar en els aliments, i pot ajudar. I després l'altra cosa és que és molt baix en calories, i llavors doncs això també ajuda. Però vaja, tampoc no el posaria en un prestatge molt alt i meravellós i dient que el vinagre és meravellós. I depèn una miqueta també del gust de cada persona. Hi ha gent que no li agrada gens el vinagre, en canvi hi ha gent que se'n posa molt.
Doctora Bou de nit i amb el Barça. Versió és potent, Són els Laxen Busto, no?
Sí, sí, sí.
Molt bé, molt bé. Que sí. Tornen, que he llegit que tornen.
Sí.
Sí, o sí que... Sí. Però la doctora Bou vol parlar de... Vol parlar exactament de quin enrenou hi ha entre la Junta d'ara i el senyor Font, ens demana el Pedro.
No, jo no és que vulgui parlar d'això, precisament. Especialment, si la gent pregunta... La veritat és que no ho sé pas massa. Sé que el senyor Font el que vol... doncs busca el millor pel Barça, igual que no dubto que la Porta també ho ha de buscar. No sé si és el camí bo que ell segueix. I el senyor Font no tinc el gust de conèixer-lo personalment, sí que em sembla prou assenyat, ha treballat molt durant molts anys, però no puc definir directament perquè no el conec. Mm-hmm. El conec. Jo el que vull és el millor pel Barça, però de veritat.
O sigui, el Joan, què en pensa de la pressió popular a Anglaterra perquè Pep Guardiola sigui l'entrenador, que es veu que ja han triat un altre,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Alemany, que es veu
Tuchel.
Això ha aixecat una mica d'ampolles, no?
Sí, perquè el volien amb ell, i per el que sigui, mira, no és per res, eh? Per vegades tots els dirigents d'alt que estan a molta volada, sí, al nivell, fan coses que no s'entenen. Hi ha molts interessos que no ens arriben als mortals. Llavors,
però doncs, el Pep Guardiola agrada molt, no?
El Pep Guardiola és una bogeria. O sigui, és fantàstic, però un mes que va marxar com va marxar d'aquí, perquè aquí no sabem treure la gent o dir-li que marxin d'una manera obrint la porta i amb educació.
Clar.
I bé, jo crec que el final, de final em refereixo a les etapes posteriors, el Pep ha de tornar al Barça, no sé en qualitat de què, de lo que ell vulgui. de lo que ell volia.
Iniesta va dir que també li agradaria
també
tornar.
Volia tornar. Mm. A veure, aquesta gent que ens han donat tant i que han fet que el Barça arribi allà on ha arribat, doncs han de poder tornar. El que no tornarà és el Messi.
Messi.
President Laporta...
Però se li farà un comiat o no?
Mentre hi hagi Laporta, jo crec que no vindrà. No, Laporta... Hi ha una cosa que no podrà oblidar mai o no es podrà treure mai de sobre, que és el que va fer que marxés el Messi, de la manera que va marxar, amb aquells plors, que tots els tenim, tots els del Barça, els tenim clavats aquí. O sigui que... Està bé que torni... Mira, el Xavi va tornar, i el que passa que jo crec que no va tenir prou sort, tot i que va tornar i va guanyar la Lliga, que això la gent se n'oblida. I a mi em sap molt greu, perquè el Xavi ha sigut un dels millors jugadors del món, encara que no li donessin la pilota d'or, però ha sigut un gran jugador. I com a entrenador, doncs, al final no va anar prou bé. Però que marxés de la manera que va marxar, tampoc, tampoc. Hem de respectar més els jugadors.
S'ha de cuidar més, aquesta persona.
Els hem de cuidar més. I fixa't tu, hi hagi el president que hi hagi, sempre anem malament. I això, els que som socis del Barça, de fa molts anys o de fa molt pocs, grans o nens petits, a tots ens dol veure el tractament que fem en els nostres jugadors, que no s'ho mereixen. No s'ho mereixen.
Doctora, anava a dir alguna cosa més o no?
No, que quan es parlava de selecció, una cosa que sí que ha dit el Pep ja, ja jo crec que la selecció espanyola no anirà mai a entrenar-la. O ser seleccionador, no crec jo que hi vagi mai Pep Guardiola, la selecció nacional espanyola. Però ha de tenir un lloc en el Barça, és història del Barça, igual que ho va ser el Kubala, igual que ho va ser tanta altra gent.
Acabarem amb una pregunta que me la deixava, que és la de la Montse de Barcelona sobre la celiaquia.
Parlant amb una coneguda meva, m'ha dit que era celíaca. I jo li dic, i això com és ara que hi ha tanta gent que són celíacs? Què és? Perquè ara totes les farines són transgèniques i abans potser no ho eren? Per què passa això? O és que ens cuidem més o és l'alimentació?
Bé, jo torno
és
a recordar...
interessant, això, sí. Perquè veus molts... Cada vegada hi ha més comerços
sí.
amb...
Sí. La veritat és que, per cert, diuen que s'ajudarà a que la gent celíaca tingui una ajuda, perquè el menjar sense gluten és molt més car, eh? I a vegades, doncs, això és complicat. També li volia recordar en aquest oient que sóc dermatòleg, sóc digestòloga, però vaja, la celiaquia té un origen multifactorial, que ara, com deia molt bé, ara hi ha molta gent que és... té sensible o al·lèrgic al gluten, o bé que pot tenir un gen que, encara que no sigui ben bé al·lèrgic al gluten, però que en un futur li podria condicionar algun problema digestòleg de digestiu per culpa d'això. O sigui que hi ha una certa predisposició genètica. I després una cosa molt important que passa amb moltes malalties actuals és que en sabem més i llavors diagnostiquem millor.
Clar.
I a vegades diem, ara hi ha molts més melanomes que fa no sé quants anys. No, ara els veiem... sinó de seguida, quasi de seguida, la majoria d'ells. O sigui, que ho veiem molt bé i el diagnostiquem millor. Quan ho diagnostiquem millor i llavors parlem de que ho veiem, clar, sembla que n'hi hagi molt més. Això no estic negant que no n'hi hagi, eh? Després, cada vegada es comença abans a menjar l'alimentació i llavors estan més exposats al gluten i aleshores això pot fer que hi hagi alguna al·lèrgia. I després hi ha una cosa que crec que és molt important, que hi ha un augment de consum d'aliments ultraprocessats i això està molt relacionat amb el gluten. I després hi ha canvis en el microbioma, que és el microbioma, és tots els... No m'agrada parlar de microbis, però de bacteris...
Tot allò.
De microorganismes que hi ha en el nostre cos, i sobretot en l'aparell digestiu. Tots aquests canvis també fan que reaccionem diferent. O sigui que, si sumem tot això, doncs ens ajuda.
Em reservo pel final dir-li que aquest dia 19, que serà dissabte, és el Dia Mundial del Càncer de Mama. Sí. Què voldrà aprofitar per dir la doctora Bou?
Doncs que col·laborem amb totes les coses que nosaltres creiem i sobretot la prevenció. El càncer de mama, la prevenció és bàsica.
És el tumor més potent del món. Per...
Sí, i que avui en dia, gràcies a tots els estudis i a tot el que s'ha fet, es cura moltíssim. Fa 30 anys, 40 anys, la meva àvia va morir de càncer de pit. O sigui que avui en dia es curen. Hi ha alguns que encara no arribem a acabar els de fer anar, no? La triple negatiu. Però si fem prevenció de fer la mamografia, que ja vam comentar que ara a partir dels 70 anys a la Seguretat Social o dels 69 no et fan la mamografia, doncs insisteixin i demanin-la, que li faran.
Que no se n'estiguin, eh? No, sí. No allò que diuen aquells, jo no vull anar al metge perquè encara me trobaran coses.
Sí,
no,
sí. Clar,
no.
Però si la tens, millor que te la trobin i te la treguin quan abans millor.
Exacte. Doncs doctora Bou, com sempre, moltes gràcies i fins d'aquí 3 setmanes.
Gràcies a vosaltres.
I als oients ja podeu reservar, si voleu, la pregunta i així doncs li donem una mica de... La, com en diuen allò, la cita prèvia.
Molt bé.